Esquerra de l'Escala demana més pressió fiscal als grans tenidors. Reclama pujar l'IBI als grans tenidors i fons voltor com a mesura de pressió fiscal. Aquesta mesura es proposa com a solució per frenar l'especulació i alhora disposar de més recursos per impulsar polítiques d'habitatge. Els comptes de 2025 del Casal del Jubilat s'han tancat amb un saldo positiu de 16.195 euros, gairebé 4.000 euros més respecte a l'any anterior. Les xifres s'han presentat aquest divendres en l'assemblea anual de l'entitat, que han pogut seguir els seus 600 socis. Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries a Catalunya i també esdevé el sindicat majoritari a la seu de l'Armentera amb el 78,57% dels vots. La participació a la demarcació s'ha situat vora el 80% i la Crida al vot nul de Revolta Pagesa ha obtingut el 32%. Es presenta El passat és d'estrena, un llibre de poemes vinculat al paisatge de l'Escala, una obra on conflueixen els versos d'Anna Rispau i Carles Duarte amb les pintures d'Antonio Hervás Amezcua. Es tracta d'un llibre que està estretament vinculat amb el paisatge físic, històric i humà de l'Escala. En esports, el Futbol Club L'Escala empata 1 contra el Cerdanyola, jornada negra pel tenis taula, amb dues derrotes contra l'Hospitalet i l'Arteal Santiago. I el temps, avui dia més assolellat, el més assolellat de la setmana, a partir de demà arriben més núvols i se'n sumarà un nou canvi de temps. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 2 de març. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més, i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de geologia però molt relacionada amb el mar. Després farem referència a les males olors anant fins al Delta de l'Ebre, veurem quines mesures volen prendre. I acabarem el programa d'avui navegant, però ho farem d'una forma diferent, amb una persona que no hi pot veure. Sabrem com s'ho fa per poder navegar amb aquestes condicions. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Avui a l'Arran de Mar parlarem de geologia, però relacionada amb el mar, i ho farem per descobrir el darrer guanyador Premi d'Investigació, Joan Torró. Sergi.
Doncs sí, ell és en Miguel Bartolomeu Car, investigador del CSIC, que ha centrat el seu treball en l'estudi de les variacions històriques del nivell del mar al Montgrí i com es relaciona tot això també amb el canvi climàtic i etc. I per tant li donem la benvinguda, bienvenido, y primero de todo, Miguel, enhorabuena por el premio. ¿Cómo se recibe un premio como este?
Muchas gracias, Sergi. Bueno, pues fue bastante sorpresa porque, bueno, a través de unos colegas que son los espeleobuceadores, pues me dijeron, oye, que están estos premios, y les dije, oye, pues vamos a intentar pedir un proyecto a ver si hay suerte. Y mira, la hubo.
La hubo. Muy bien. ¿Por qué has centrado tu trabajo en este estudio, en el Mongri, en este caso? Y sobre todo, ¿qué has ido a estudiar? ¿Qué refleja este estudio?
Bueno, pues esto surgió un poco también del azar y de la coincidencia, pues con estos compañeros que son espeleobuceadores que también trabajan en Cuevas del Pirineo, donde yo también estoy allí trabajando. Pues un día encontraron unos sensores y bueno, los tocaron un poco y luego preguntaron y me escribieron: oye, que hemos tocado el sensor. Y yo: Ana, no te preocupes. Y a raíz de eso me dijeron: oye, que es que estamos aquí haciendo exploración en unas cuevas del parque para la catalogación y encontramos espeleotemas dentro de las cuevas que están ahora sumergidas. Y dije: uy, vaya interesante. Y bueno, pues buscando un poco bibliografías y que en las Islas Baleares y que han hecho bastantes trabajos de reconstrucción del nivel del mar usando espeleotemas de cuevas que están ahora sumergidas. Y dijimos: bueno, pues vamos a plantear un proyecto en el que, estudiando esos espeleotemas que actualmente están metidos dentro de las cuevas debajo del mar, obviamente en el pasado, para que se formaran, tuvieron que estar el mar mucho más bajo de lo que de la posición actual. Y bueno, aparte de eso, pues bueno, gracias a diferentes métodos geoquímicos podemos conocer estos espeleotemas y conocer el momento en el que el mar estuvo por debajo de la posición actual en la que se encuentran las cuevas.
Porque en qué magnitud ha variado, por ejemplo, el nivel del mar aquí en la zona del Mongri?
Bueno, pues por ejemplo, se sabe esto ya, digamos, a nivel global y a nivel del Mediterráneo también. Pues por ejemplo, hace en torno a 20.000, 23.000 años, el nivel del mar estaba más de 120 metros por debajo de la posición actual. Ya hacia el pasado ya es complicado más saber las variaciones, y bueno, los espeleotemas son buenos porque podemos datarlos hasta hace 600.000 años e ir poniendo puntos de decir: vale, pues nuestra cueva está ahora, a una por ejemplo está a unos 9 metros de profundidad, la otra está a 20 metros de profundidad. Todos los espeleotemas que consigamos datar, pues nos darán información del momento en el que el agua del mar estuvo por debajo de esta posición en las cuevas.
Estás hablando mucho de los espeleotemas. Explícame un poco qué es esto, en qué se trata, y considero que es vuestra herramienta principal de trabajo.
Sí, los espeleotemas, bueno, para que si alguien que no esté familiarizado con las cuevas, pues ya sabes que en las cuevas son estas galerías que se forman en la roca caliza, y bueno, cuando una vez que se ha ido el agua, porque se forman por acción del agua de los ríos, de agua dulce, ¿vale? Se quedan en el aire, digamos que la atmósfera es aire, empiezan a formarse los espeleotemas, que son formaciones de carbonato, que incluyen pues las estalactitas, que son los típicos macarrones estos que cuelgan de las cuevas, o banderas o columnas formados de manera continua por la precipitación de y pueden tener acumulaciones de miles de años en continuo. Estos espeleotemas somos nosotros capaces de datarlos gracias a que tienen pequeñas trazas de uranio, y como bien sabéis, el uranio es un elemento radioactivo que se va desintegrando a lo largo del tiempo. Nosotros somos capaces de aislar el uranio y el producto que ha generado, que en este caso es el torio, y como las constantes de desintegración se conocen, podemos calcular el momento en el que comenzó a formarse ese espeleotema y en el momento también en el que paró, o si ha habido entre medio interrupciones del crecimiento. Por ejemplo, tienes el espeleotema creciendo en la cueva, de repente sube el nivel del mar, además dentro del espeleotema en ese momento se puede formar una cubierta biológica, lo que nos indica que el espeleotema, en este caso en las cuevas costeras, ha estado sumergido, luego vuelve a bajar el nivel del mar por un cambio climático hacia condiciones más frías, por ejemplo, y luego vuelve a crecer otra vez el espeleotema. Entonces nosotros somos capaces de ponerle fecha a esos espeleotemas.
¿Y ahora el estudio lo estáis haciendo sobre todo en cuevas sumergidas o también cuevas emergidas? Porque el Mongri creo que tiene de las dos maneras, ¿no?
Sí, principalmente utilizamos cuevas sumergidas porque son las que nos permiten datar los espeleotemas que ahora están sumergidos, y sabemos que esa edad nos indica el momento en el que el nivel del mar estaba más bajo que el actual.
Y en el caso del Mongri, evidentemente estamos hablando de un macizo calcáreo. ¿Qué influencia han tenido todas estas variaciones del nivel del mar en su propia estructura?
Sobre todo el mar lo que ejerce es una acción de erosión. Retracción de la costa hacia atrás, o por ejemplo niveles altos desde el pasado, pues se inundan zonas que ahora a lo mejor no están inundadas, y luego que cada vez que sube el mar, pues bueno, la fauna marina coloniza los varios metros de la entrada, incluso 10-15 metros. Luego ya a partir de ahí, digamos que la cueva, como no hay luz, digamos que la presencia de vida ya es más escasa, y también van alterando las paredes y van alterando los esploquemas que encontramos, que muchos están a veces perforados por lapas y por otros animales que agujerean estos esploquemas.
Y de lo que habéis estudiado, de lo que habéis visto, ¿alguna datación concreta que os haya sorprendido o hagáis detectado algún cambio brusco o algún episodio destacable?
Pues, por ejemplo, de un espeleotema que conseguimos realizar 3 dataciones antes de conseguir el proyecto, pues para tener resultados preliminares y poder decir que también funcionan, porque hay veces que los espeleotemas, pues si no tienen uranio, no se pueden datar. Uh-huh. Entonces sí que hemos visto, por ejemplo, que el último crecimiento que tiene un espeleotema fue hace unos 7.500 años, y luego ya a partir de ahí está la cubierta biológica. Es decir, que hace 7.000 años, más o menos, 7.500 años, el nivel del mar estaría por debajo de la altura de esa cueva que en este momento está a 9 metros de profundidad. Uh-huh. Ese sería el último crecimiento que hemos tenido, que además corresponde justo con el momento, porque reconstrucciones, digamos, a nivel global también de variación del mar, encaja muy bien con los datos que hay.
Así supongo que deben ser registros poco parecidos o más o menos parecidos a lo que has comentado antes, a estudios que habéis visto de las Islas Baleares y supongo también que de otros sitios del Mediterráneo.
Sí.
Uh-huh. Y nos decías también, o uno de las virtudes de este estudio es que nos puede ayudar a entender mejor el cambio climático actual, cómo se está desarrollando, ¿no? En este sentido, ¿por qué nos ayuda? ¿O por qué el estudiar qué pasó en el pasado nos puede ayudar a entender mejor lo que
está
pasando?
Pues una de las características de los espeleotemas es que cuando los abrimos en sección, digamos, longitudinal, muestreamos a lo largo de su eje de crecimiento, es decir, desde la zona más antigua a la más moderna, una vez que ya sabemos la edad que tenemos, sacamos pequeñas muestras del carbonato y hacemos unos análisis en los que analizamos la composición isotópica de ese carbonato, y analizamos el oxígeno y el carbono. Y estos indicadores, estos elementos, estuvieron en relación con el clima en el momento en el que se formó ese espeleotema. Por lo tanto, podemos conocer tanto, tenemos la edad, y podemos también conocer la variación a lo largo de ese tiempo, y poder inferir con la edad también la rapidez de los cambios climáticos o de las variaciones climáticas que se quedan registradas en esas variaciones que nosotros estudiamos en los isótopos estables. Y bueno, de cara a tener también análogos y conocer si en el pasado pues hubo cambios climáticos similares al actual o no, sin acción, digamos, antrópica.
Claro, una de las cosas que destacan en este que destaca del cambio climático actual es la rapidez, ¿no? Supongo que en el pasado, si no fuese por algún cataclismo de los que hubo, prácticamente debe ser inédito un cambio climático tan acelerado.
Sí, este cambio climático, lo más destacable es la rapidez con la que se está haciendo, se está produciendo. Porque luego también tenemos en el pasado cambios climáticos muy muy abruptos, de enfriamiento o de calentamiento, pero se ha visto que no son tan rápidos a lo que se está produciendo en la actualidad.
Uh-huh. Lo que tenéis suerte también es que en el caso del Estartita hay registros muy buenos, son mucho más recientes, pero tanto de nivel del mar como temperatura, eso sí que hay registros de mucha calidad. Uh-huh. Y Miguel, un poquito, háblanos un poco de, aparte de esta investigación, ¿no? Tú me has comentado que eras también, o que has estado trabajando en muchas zonas de lagos de montaña, ¿puede ser?
Sí, bueno, yo en lagos directamente no. Uy.
Sí, sí. ¿Eh?
Sí, que oía un pitido. Sí, en lagos de montaña yo no trabajo directamente, trabajo en otras cuevas, trabajo en cuevas tanto bajas en los valles como en cuevas heladas arriba en las zonas más, más elevadas del Pirineo.
Exacto. Ah, vale. En zonas de montaña, en estas zonas de Pirineo, en estas zonas de cuevas, ¿también estudias estos espeleotemas? ¿También estudias más o menos el mismo comportamiento de lo que has venido a estudiar aquí en el Mungli?
Sí, por un lado, en cuevas, digamos, normales, pues estudiamos los espeleotemas, pues como comentaba antes, analizando estos indicadores y datándolos. También en cuevas en las que hay río, cuando estas cuevas se inundan y hay fuertes inundaciones, lo que sucede es que dejan niveles de arena en zonas muy, muy elevadas, y también pueden quedar dentro de los espeleotemas. Entonces, cuando los abrimos, podemos ver diferentes capas de inundación y podemos reconstruir también las paleoinundaciones y ver la frecuencia, e incluso si tenemos una calibración actual entre el caudal y la altura, podemos calcular la magnitud de las inundaciones.
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, en cuevas que están ya muy altas, en las que encontramos hielo fósil, pues tenemos hielo datado de hasta 5.000 años en algunas cuevas. Podemos hacer diferentes reconstrucciones, podemos ver también, analizar los isótopos de ese hielo para ver las variaciones climáticas, podemos datarlo para ver cuándo se han producido las fases de degradación o de fusión, y luego también estamos haciendo un seguimiento, desde hace más de 13 años, estamos haciendo un seguimiento de cómo el hielo se va perdiendo poco a poco y el retroceso en relación a al actual calentamiento y el cambio en el régimen de las lluvias, de las precipitaciones.
Y ya para acabar, ¿te han quedado más ganas de seguir estudiando esta zona del Mungli? ¿Tendrá continuidad este estudio?
Sí, la idea era intentar conseguir este proyecto para tener, digamos, un nivel de trabajo base y decir, vale, bueno, pues tenemos esto, ha funcionado, vemos que falta esto, y ya de cara pues a intentar conseguir algún proyecto más grande. Es como un proyecto semilla, pues para ver un poco por dónde van los tiros y decir, vale, venga, pues ahora hay que seguir en esta dirección, o vamos a intentar buscar alguna cueva que esté más profunda para intentar recuperar espeleotemas más antiguos, o para ver las variaciones recientes si ya han bajado más de ese nivel o no.
Pues Miguel, muchísimas gracias por pasar por aquí, por la Randa Mar, por este programa. Hoy hemos combinado la geología, el mar, el clima, un poco en esta mezcla para también descubrir el pasado, pero también poder interpretar el presente. Muchísimas gracias y enhorabuena por el premio.
Vale, gracias a ti, Sergi.
Vitamina del amor. A la dutxa, l'hora i l'hora, pago teràpia, pago gimnàs, però tinc algú dins que no es cura mai. Esmorzo un forquilla, no faig el grunge, no gasto en benzina, soc super nice, però tinc algú dins que no es cura mai. He provat tantes coses, tot fatal, res funciona. Estic tan, tan pitjor, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula. Vitamina de l'amor. Oh, 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 per curar tots els dolors. Oh, 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 ni doctors ni aspirines, ni psicòlegs ni tarot. Vitamina de l'amor. Oh, 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 oh. Pomada i cremita amb aloe vera, no es pot comparar. Estic tan, tan putxo, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula.
vitamina de l'amor. Per curar tots els dolors. Ni doctors, ni aspirines, ni psicòlegs, ni el tarot. Vitamina de l'amor.
Radicalment de tema. Anem a parlar d'un problema i fem parada al Delta de l'Ebre per conèixer la nova campanya ciutadana per registrar i reduir les males olors que han impulsat a Can Marles. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la secretària de l'Associació per la Defensa Ambiental de Can Marles i Lligallos. Cel.
Sí, Marina, parlarem amb Maribel Closa, metgessa i secretària de l'Associació per la Defensa Ambiental de Can Marles i Lligallos, sobre la nova campanya ciutadana per registrar i reduir les males olors al municipi. Maribel, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia. Encantada.
Per començar, Maribel, si et sembla, perquè encara no us conego, qui sou i què feu a l'Associació per la Defensa Ambiental de Can Marles i Lligallos, coneguts com ADACIL?
Bé, com tu has dit, jo sóc la secretària d'aquesta associació. Aquesta associació, per qui no la coneixi, va néixer doncs, ara farà un parell d'anys, arran de, bueno, d'un projecte que hi havia en aquell moment d'instal·lació d'una planta de biogàs al terme municipal de Can Marles, a la part de la zona rústica. I bueno, en aquell moment ens vam mobilitzar un munt de gent del poble i es va constituir l'associació en aquell moment per aquell objectiu i ha quedat constituïda, doncs, com el seu nom indica, per totes les qüestions que impliquin una defensa ambiental del nostre entorn.
Uh-huh. I quina feina feu al municipi, a part de que va néixer per aquest motiu, però en el dia a dia en quins projectes us podem trobar?
Doncs, clar, a partir d'allà ens vam com plantejar doncs, uns objectius i unes activitats i anem, treballem en general per projectes. El que ara, no, que és objecte de l'entrevista d'avui, és el que ara comentarem, però estem també involucrats en altres projectes. Nosaltres el que fem és escoltar, bàsicament, les inquietuds dels veïns i les veïnes, identificar quins són els problemes més importants que puguin afectar el medi ambient o la qualitat de vida del nostre poble, i a partir d'allà doncs, assessorar-nos. Ens assessorem amb diferents tipus de tècnics, jurídics, de mediambientals, de salut, etc., per trobar solucions mitjançant moltes vegades en relacions institucionals, amb ajuntaments, amb la Generalitat, amb qui calgui, perquè de manera corporativa es trobin solucions a aquests problemes o a aquestes inquietuds. També fem molta tasca de divulgació, fins i tot de mobilització, fem reunions informatives, publiquem les nostres xarxes o els mitjans, com és el dia d'avui, la labor que estem fent i d'aquesta manera doncs, anem avançant i pensem podem contribuir bastant a la millora d'aquest entorn. Mm-hmm. Que per altra banda, en la qüestió de Can Marles doncs, és un entorn privilegiat, no? És un municipi ben anomenat Balcó del Delta.
Sí, i tant. Per curiositat, actualment quanta gent formeu part de la FILL?
Bé, la Junta, anem a dir, amb càrrec, som quatre persones, però després tenim una junta extensa on algunes de les persones que hi participen són ja experts en algun tema que ens pot interessar i després tenim una base de socis que des d'aquí animem a que es pugui ampliar.
Si et sembla, passem ja al tema en qüestió, com ho deia anteriorment, no? Heu impulsat juntament amb l'Ajuntament de Camarles una nova campanya ciutadana per registrar i reduir les males olors al poble a través d'una app al mòbil. Com neix aquesta iniciativa? Sí. Maribel, explica-m'ho.
Doncs, bueno, aquesta iniciativa, l'APP és una de les eines que proposem o hem proposat o hem buscat per trobar solucions. La campanya o el projecte neix de, en aquest cas ja no és una inquietud, és una realitat, de les molèsties per olors causades essencialment per la planta de compostatge que està situada en el terme de Camarles. És una planta que fa anys que hi és una planta que quedi clar que l'activitat que fa, doncs entenem que és molt necessària, la d'aquesta i la de totes les plantes de gestió de residus, però el que no pot ser, i de fet per llei és així, el que no pot ser és que en la seva activitat causi molèsties per olor. I en el cas de Camarles, i no només Camarles, perquè l'olor no és patrimoni d'un municipi o d'un territori, sinó que s'extén, sinó també alguns pobles adjacents, doncs estan patint molèsties per olor des de fa molt temps. I aquesta, sabem que s'ha intentat adreçar de diferents formes, potser no molt estructurades, i la veritat és que no s'havia trobat o no havia passat que es poguessin aturar. Per tant, nosaltres ens hi vam posar i vam parlar amb l'Ajuntament. En aquest cas és una activitat que portem col·laborativa, en aquest cas amb l'Ajuntament, i vam buscar formes d'agressar-ho ja ara sí d'una manera estructurada, d'una manera pautada, i trobar finalment una solució que sigui bona per tothom.
Llavors, aquesta nova proposta neix d'una situació recurrent, no?, que és la mala olor que desprèn la planta de compostatge. Claro,
exacte.
Llavors, sabeu l'origen del problema?
Clar, en aquest cas és bastant clar. Sí que és cert que moltes vegades, si per exemple estàs enmig d'un entorn industrial o d'un entorn on hi ha moltes fonts emissores o potencialment emissores de males olors, és més difícil d'identificar. Clar, en aquest cas, el municipi de Camarles tampoc és tan gran i actualment l'activitat industrial que té doncs tampoc és massa, o sigui, causa massa problemes d'aquest tipus i està molt, molt circumscrit, anem a dir, un dels focus emissors més importants que és la planta de compostatge. A més, el tipus flor, els moments, és bastant evident que la font és aquesta. Pot ser que també hi hagi puntualment altres fonts com poden ser, no sé, l'abonament de el fet d'abonar els camps o una activitat agrícola, etc. Però la planta de compostatge, clar, té una activitat constant i constantment, i de manera, com tu dius, molt recurrent, es causen episodis d'olor en diferents punts del municipi, perquè, esclar, això depèn també de la meteorologia, depèn de la direcció dels vents.
Sí. I Maribel, tu com a metgessa, té impacte això en la nostra salut?
Doncs sí, té força impacte, perquè té impacte des de dos vessants en la salut. Un vessant seria l'impacte que podrien tenir els components que solen emetre les plantes de compostatge, que com són gasos d'efecte hivernacle, gasos olorosos, compostos orgànics volàtils, que això té un efecte clar, sobretot sobre el sistema respiratori. També emeten bioaerosols, que són que poden ser fongs, bacteris, o els productes que aquests microorganismes produeixen, endotoxines, beta-glucans, etc. Això pot tenir un efecte si s'està en contacte de forma constant amb aquests gasos i amb aquestes substàncies, podria tenir un efecte directe sobre la salut. Però això potser impactaria més a la gent que està o bé treballant a la pròpia planta o la gent que realment viu molt a prop o treballa molt a prop. L'altre vessant, que és de fet la que anem a combatre o volem combatre amb aquesta aplicació, és la pròpia contaminació odorífera, o sigui, el sol fet d'emetre males olors, perquè tal com diu l'OMS, la contaminació odorífera és un problema claríssim de salut pública que afecta no només el benestar físic, sinó també amb el benestar mental i social, perquè causa, a part de que pot causar nàusees, mals de cap, afeccions respiratòries també, per la irritació constant del sentit de l'olfacte, però a més, sobretot, pot causar doncs, problemes d'estrès, ansietat, alteracions del son. Hem de pensar que quan, sobretot a l'estiu, que a més és quan la intensitat de l'olor és més important i la gent sol dormir amb les finestres obertes o fa més activitat a l'aire lliure, és quan és més, anem a dir, crític aquest efecte. O sigui, estàs a casa teva i entra l'olor per la finestra i no pots dormir. A més, poses nerviós i, bueno, fet d'això, aquest efecte, aquesta situació, s'ha arribat a considerar violació del dret a la intimitat domiciliària, perquè t'estan fent un greuge a dins de casa teva. Per tant, tot això sí que acaba afectant molt la qualitat de vida, segur, i fins i tot la salut en aquests aspectes que, bueno, que acabo de comentar.
I tant. I per això, per recollir, no, una base de dades, ho feu a través de l'aplicació Nas App. Com funciona?
Exacte.
Com funciona? Explica-mos a l'hora de registrar un episodi de mal olor, què s'ha de fer?
A veure, és molt senzill. Primer s'ha de baixar l'aplicació. L'aplicació es pot baixar, si entrem a Google i posem Nas App, és Nas de Nas i app, per qui no ho vegi escrit en aquest moment,
sí.
Nas App amb dos T finals. Si entres poses a Google Nas App, automàticament et porta a una pàgina web on et pots descarregar l'aplicació. Un cop descarregada, t'has de registrar, que el registre és dos dades. No cal, si no vols que posis el teu nom real. Normalment sí que va bé que es registrin amb les dades reals, perquè d'alguna forma doncs dona més credibilitat a les notificacions.
Sí.
I a partir d'allà ja està. Un cop t'has registrat, és notificar olor sobre una pantalla on et diu aquesta és la teva ubicació, i tu, si no és exacte, el pots corregir, però en general ubica bé. Si aquesta és la teva ubicació, l'únic que fer és clicar a notificar olor, llavors et surt quin tipus d'olor. Pensem que amb aquesta aplicació el que hem fet aquí a Camarles és limitar, diguéssim, el territori que agrupa aquest mapa col·laboratiu que volem crear. Per tant, la ubicació caurà en aquesta zona. Quan poses notificar olor, ja et surt una mica les fonts d'olor que podries trobar en aquesta zona, que bàsicament doncs, són agrícola, industrial, i bueno, hi ha d'altres que bueno, es posen per defecte, però bàsicament aquí serien o agrícola o industrial. I dins d'industrial doncs, tenim diverses fonts que aquestes sí que estan a la zona. Tenim EDAFO, que és la planta de compostatge, i també hi ha Cronospan, perquè en una àrea, sobretot en una àrea del municipi, que és la part potser que està més collindant amb l'aldea, també tenen, malauradament, episodis de mal olor. El que passa que és una mal olor completament diferent. O sigui, és molt diferent l'olor de descomposició orgànica que pot fer la planta d'EDAFO amb l'olor química i com de saladures que produeix Cronospan. D'aquesta manera, o sigui, és una aplicació que s'ha iniciat o s'ha portat aquí bàsicament per la qüestió de la planta de compostatge, però de fet serveix per tenir com una informació bastant real i àmplia de totes les possibles fonts de contaminació de l'aire.
Uh-huh. I llavors, claro, queda com un mapa, no?, que veus a Camarles i els diferents punts on hi ha aquestes males olors. Este mapa, vull dir, se pot veure, tu si et descargues l'aplicació el veus.
No, aquest mapa, aquest mapa emet, o sigui, aquesta aplicació, evidentment, les dades es transmeten als que gestionen l'aplicació i són ells els que elaboren els mapes, se'n diuen mapes col·laboratius per ciència ciutadana, elaboren aquests mapes, elaboren com uns informes de les freqüències dels episodis, de la intensitat dels episodis, per causes, per factors vinculats a temes, com dèiem, meteorològics de la direcció del vent, etc. I són ells els que acaben fent un informe per presentar, en aquest cas, a l'Ajuntament, que després es pot fer públic, si cal, però no és que tothom quan entri ja vegi el mapa que s'està fent. O sigui, tu registres el teu episodi o l'episodi que tu detectes d'olor, els registres, això que dic, bàsicament amb origen i intensitat, i tipus, o sigui, també hi ha és intensitat, si és molt intens, poc intens, dèbil, etc., o si és, quin tipus d'olor és, si és neutre, si és desagradable, si és molt desagradable, clar, normalment, si és agradable, no notificaràs una olor. Però sí que poden, com, llavors fer informes amb unes gràfiques de com han sigut aquests episodis d'olor, on s'han ubicat i quina intensitat i quin tipus d'olor han tingut. I són ells els que elaboren aquest informe en principi l'entregaran a l'Ajuntament i a partir d'aquest informe és quan es poden fer com, aplicar les mesures o fer els abordatges necessaris perquè no tornin a passar o per evitar-ho.
Mm-hmm. Però entenc que aquest informe s'entregarà d'aquí un temps.
Sí, clar, aquest informe es va produint com automàticament.
Vale.
Això, evidentment, va amb un sistema, amb uns algoritmes que el van produint. Però l'ideal és donar-se un marge perquè tingui sentit, perquè si tu només agafes la informació d'un dia per dir alguna cosa, no té gaire valor. Si tu agafes la informació d'uns mesos on hi ha hagut això, diferents circumstàncies meteorològiques, diferents eventualitats, llavors té molt més valor perquè pots identificar què ha passat, quan ha passat, com ha passat i a partir d'allà anar a buscar la causa i anar a buscar i sobretot veure com es pot solucionar.
I tant. I ja per acabar, Maribel, claro, per a aquesta campanya funcioni és clau que els veïns s'impliquen. Què li diries a aquella persona que pensa igual? De què serveix, no, que jo marca el mòbil, aquí fa mala olor i si després no canvia res? Què li diries a una persona que pensa així?
Home, jo el que li diria és que el que no s'ha de fer és pensar que queixant-se molt, quan vas a un cafè o a la botiga o pel carrer o amb la família, els amics, no canvien les coses. O sigui, hi ha molta voluntat, en aquest cas hi ha voluntat clara de l'Ajuntament de solucionar aquest problema i que EDAFO deixi de fer males olors, o molèsties per males olors, però, clar, també necessiten una base, necessiten un diguéssim, un element que els serveixi de constatació. Ja hi ha hagut denúncies, ja hi ha hagut fins i tot trucades a la policia local perquè anessin en moments de pèrdues intensos, etc. Però han sigut com queixes molt informals i poc estructurades. El que ajuda això és a tenir una base de dir, mira, és la constatació i també és una informació que, en el cas de bona voluntat de l'empresa, de col·laborar amb l'Ajuntament i amb el veïnat per solucionar-ho, doncs també és una informació que els hi pot ser útil per acabar d'ajustar les mesures que aplicar i que són mesures tècniques disponibles que figuren en la seva renovació de l'autorització ambiental, és a dir, ja estan identificades els elements o les modificacions o les inversions que han de fer per evitar aquestes molèsties d'olor. Llavors, ara és una constatació de que les apliquen bé i que realment amb aquesta aplicació se solucionen els problemes.
Mm-hmm. Pues no res, estarem pendents de com evoluciona aquesta proposta, per ser molt bona proposta, Maribel, a veure si lo veïnat no, i dona els resultats que vosaltres voleu des de bona fe que tingo. Moltíssimes gràcies, Maribel, per haver connectat avui en lo programa i no res, que passos molt bon dia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, propostes com aquestes són necessàries per cuidar el medi ambient.
Ho tindrem en compte perquè el problema de les males olors és un problema que afecta bastant a tot arreu. Moltes gràcies, Cel. Sí, encarem la recta final del programa d'aquest dilluns 2 de març del 2026 i ho fem parlant de vela, que és un esport olímpic fa anys, però no ho és en categoria paralímpica. Si ho arriba a ser, serà gràcies a persones com el Dani Anglada, regatista invident del Maresme, que treballa per aconseguir una vela realment inclusiva per persones amb discapacitat. Ara el coneixerem a ell i a la seva història, Oriol.
Doncs avui volem conèixer el Dani Anglada, una persona molt vinculada al mar i que ha tingut una experiència que, en certa manera, li ha canviat la vida, però continua navegant, continua visquent aquesta passió i aquesta relació amb el mar. El volem saludar i conèixer-lo directament. Dani, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Bé, Dani, expliquem la teva història. Ets regatista, però invident. Vas perdre la visió fa anys. Explica'ns exactament què és el que et va passar, perquè també ho hem llegit, va ser treballant i treballant al mar, embarcat en un vaixell.
Efectivament. El 2018 estan embarcat en un gaser, en un buc, que transportava gas natural liquat, doncs, a 500 milles de Hawaii, al sud de Hawaii, doncs, bueno, va haver el canvi de vida, com deies tu, que ha estat, va ser una explosió d'un extintor, i aquí la conseqüència va ser la pèrdua de la vista total. Arrel d'aquí, va ser un cop molt dur, molt dur. I, una persona que també és coneguda en aquest món i que ha estat amb vosaltres, que és l'Agustí Martí Mallofré, capità, ex-degà de la Facultat de Nàutica, aquí per mi ha estat un mentor i un referent en aquesta vida, va venir fins a Hawaii amb la meva mare a buscar-me, imagina't.
Després va poder tornar cap aquí, va poder tornar cap a Espanya. Aquí la sanitat per això ja és diferent. Els tractaments que devies rebre devien ser, imagino, diferents, però la visió no va poder tornar, Dani.
Efectivament, aquí ja vam poder fer net. Vam poder saber, hi havia unes lesions que vam poder subsanar i vam fer una investigació fins que ens vam saber que hi havia una parada de la informació que es transmet per nervi òptic i que a partir d'aquí feia que no tingués una visió, una vista. Perquè és el que jo dic, no tinc vista però sí tinc visió. Que això és el que crec que m'ha donat aquesta capacitat de tornar-me a reinventar.
I en aquesta nova vida, podríem dir, o en aquest nou Dani Anglada, hi ha el mar, també, hi ha aquesta relació amb el mar, hi ha la vela. En quin moment de tot aquest procés, Dani, decideixes, o què és el que et fa pensar a dir, jo necessito o vull seguir estant en contacte amb el mar?
Doncs estem parlant ja d'uns 3 anys de l'accident, que, a mi m'ensenyen a fer servir un ordinador i li dic a l'Agustí que vull acabar els meus estudis, vull acabar el màster i que em vull doctorar. I faig d'immersió, però no estava cuidant el meu físic, no estava cuidant-me amb mi. I hi havia algun mi que encara no anava bé. Llavors, arrel d'aquí, jo vaig començar a donar-li moltes voltes i pensar, has de tornar, has de fer algun esport, has de moure't, has d'estar actiu, viu. Viure és moviment. I en lloc de pensar algun esport d'aquests que ja estan estipulats, diguéssim, pels invidents, que només encara seguir donant la volta amb bona vela.
Compte, Original, Això sí que no se pot negar, ets original.
Sí, que és que no treus aquest sentiment ni quedant així, Dic, és que això és gruixut, Vull dir, vaig començar a treballar i em vaig donar compte que jo volia tornar a la mar. I, vaig tenir oportunitat amb Brit Barca, a l'Associació de Vilassar, sortir amb una embarcació de Gran Azora. Després vaig tenir l'oportunitat de només sortir amb en Dida Costa, amb el seu Kim Fisher. Però clar, em sentia allà que, no en tenia absolutament res. Estava ficat en un espai que sentia vent, però que no sabia ni d'on venia, que no comprenia absolutament res. I allò es movia i em marejava i no entenia absolutament què estava passant al meu voltant. I vaig pensar, si em vol aprendre a navegar, què és la base de la vela? La vela lleugera.
Sí.
És la base. Qualsevol tipus d'embarcació, no cal que ens anem a un làser. I dius, ostres, ja depèn de, quina limitació puguis tenir, és dificultós. Jo parlo de la vela lleugera, qualsevol embarcació desadaptada, no. I vaig pensar, bueno, doncs anem-hi. En aquell moment vaig decidir un patí català.
Sí.
Una embarcació bastant complexa, però que sempre, sempre, i això ho dirà qualsevol patinaire, és una embarcació que parla.
Ahà.
Una embarcació en la que tu et fusiones amb ella i et fusiones amb els elements, la mar, el vent, el sol. Ets un. Llavors aconsegueixes que aquell barco els pots fer anar com vulguis.
Clar.
Sense un timó. I, bueno, pues, vam començar-ho. Vam començar amb un xiulet i ho seguia. Vull dir, vam estar un mes gairebé sota una palmera a Barcelona, que hi ha la platja del Somorrostro. Percebint, entenent, agafant mesures de l'embarcació, fent maniobres, fins que ens vam tirar a l'aigua, i a partir d'allà, un bon dia li vaig dir, bueno, deixa'm intentar-te seguir, tu ves xiulant des d'una embarcació, i jo et vaig seguir. Teníem de fer 17 dies dificultats, llavors vam comprar un megàfon, posàvem la sirena, i aquí és on ve d'aquesta anècdota de fer servir una sirena en el mig del mar de Barcelona.
Sí.
És on ve la relació amb la Copa Amèrica, una mica.
Ah, molt bé, sí.
Amb la Copa d'Amèrica, perquè ells estaven entrenant i deien, però aviam, què esteu fent aquí al mig del mar?
Amb un megàfon, amb una sirena, clar.
I clar, no, és que aquell no hi veu. I clar, veiem un tio amb un patí, i que representa que no hi veu. I t'estava fent volgos per arribar fins a la boia.
Sí, home, clar, és que si t'ho diuen així de sobte, dius, vols dir que m'estàs dient la veritat? Segur que no hi veus?
Sí, sí, sí. I bueno, arrel d'aquí vaig començar a navegar, que vol dir mantenir un rumb, a trimar el barco, a sentir-me còmode, i un bon dia vaig decidir que això no podia quedar amb mi, que això era molt egoista. I a partir d'aquí és on entra la figura del soci fundador de Yes We Sail, que és el Jordi Maritant, qui em va dir, escolta, m'explica'm això que dius. O sigui, tu vols que els invidents naveguin, però per què? I vaig dir, mira, soc més lliure i tinc menys obstacles i menys dificultats a la mar que a terra. A terra és una jungla constant. Cops, patades, et xuten el bastó, tens els semàfors que estan pitant i els cotxes els sents que fan la frenada arran teu, que sents el motor. És una bogeria. És una bogeria. Cartells, obres... Bueno, què vols que t'expliqui? Jo deixo el bastó i es cava. Sí que sóc invident, ja ho sé que ho sóc. Però governo l'embarcació. I em sento lliure.
Clar.
Em sento autònom. I això és que es transforma tot això. Prenc decisions per mi mateix. Això es transforma en confiança, que és el que un perd quan adquireix una discapacitat. Perds molta confiança en tu mateix, com a persona. I això, bueno, pues, cadascú l'adquireix com pot. I jo, pues, em vaig decidir que volia muntar una escola de vela inclusiva. Pensava que la primera institució que va donar un suport va ser Copa de l'Amèrica. I clar, llavors jo vaig decidir, bueno, si a mi no em fan cas els d'aquí, més absolutament igual. Jo això ho vull internacionalitzar, això ha de ser per a tothom. Qui necessito? A la World Sailing, la Federació Internacional de Vela. Tot aquest projecte s'ha enlairat en el moment en què el Port Masnou i el Club Nàutic en Masnou han decidit obrir-se a la inclusió. Van venir a buscar ells a mi, quan jo estava lluitant per tirar endavant. Què et vull dir? Que si no caminem, no passen les coses. A casa no ens passen.
hem de caminar, hem de seguir endavant, i llavors és quan se t'apareixen àngels pel camí de la teva vida, bueno, quan parles des del cor i vius des del cor i ho treballes des del cor, doncs ells, bueno, la gent ho veu i es comença a adherir. Llavors, és un projecte on d'una idea que va néixer en mi, jo he arribat on he arribat no gràcies a mi, sinó gràcies a tot un equip que hi ha al darrere, que des d'una Mònica Zon, Jordi Sánchez de Bordo, el club, el port del Masnou, qualsevol cosa que hem necessitat, sempre he tingut aquell recolzament de vinga, tirem endavant, no? Llavors, clar, això ajuda molt, ajuda molt. Per això et dic, l'entorn és el factor que fa que les coses puguin anar passant, anar passant.
Sí, sí.
I bueno, és una mica el anar capejant el que et va venir, no?
I tant, sens
dubte. Però clar, relativitzes tant ja en aquesta situació que les coses són molt diferents.
Sens dubte. I en quin punt està ara tot plegat? Quin és el principal repte o aquella qüestió que tens més propera a l'horitzó, Dani?
Doncs mira, gràcies a la volta a l'illa de White, que l'objectiu, com dèiem, a part de ser un objectiu personal i comunicar-nos amb la Federació Internacional de Vela, si vaig fer la volta el dia 25 de juliol, el dia 30 els tenia a la illa i ens reuníem. Arran d'aquí, m'han dit, bueno, des del teu país s'ha de començar a estirar el tema de la vela inclusiva i la part visual podries abanderar-la. I bueno, es va ser arribar aquí i parlar amb la Federació Espanyola i demanar-los si em permetien representar Espanya en els mundials que van ser el desembre.
Sí.
Dit i fet, en 3 setmanes vam crear un equip, Mònica Zon, Jordi Sánchez, i les 2 persones amb discapacitat visual vaig ser jo i una noia que es diu Carmen López, d'Astúries, que és la campiona del món de surf, i ella és invident. I ens en vam anar a Oman i vam fer subcampionat del món.
I tant.
Arrel d'això, hem quedat subcampions del món. Arrel d'això ens ha permès poder crear aquest primer equip de discapacitat visual a Espanya, amb la projecció de l'octubre, anar al següent mundial i veure quin paper podem fer contra aquests anglesos que ens van donar, bueno, anaven forts. Sí, sí. I a nivell més de reptes que portem és aquest finals d'agost farem la volta al llac d'Aleman a Suïssa amb el Petit Català. I una mica portant aquest missatge de l'esport paralímpic per les Olimpiades, la mostració doncs, d'una discapacitat visual no té per què ser una limitació. Mostrarem la tecnologia, mostrarem el protocol i paral·lelament a això doncs està treballant el participar ja en els campionats oficials de Petit Català aquí a casa nostra.
Déu-n'hi-do, quants reptes.
Sí.
No quedes curt, eh?
No, i aquest estiu inicia nou l'escola amb la primera prova pilot amb la inclusió de la discapacitat visual.
Perfecte, doncs la veritat és que ens ha agradat molt descobrir aquesta història que té aquest inici doncs traumàtic i que quan ho explicaves, Dani, quedava el cor doncs encongit, però després amb aquest missatge de superació personal, d'ajuda cap a les persones doncs que es puguin trobar en situacions similars, que pugui servir d'exemple, i sobretot doncs també amb tots aquests projectes de vela inclusiva que han de permetre millorar també la vida de persones amb discapacitat que ho necessitin i que tinguin accés al mar si ho desitgen, a la vela, i que aquest esport doncs sigui també per persones amb discapacitat, pugui ser practicat i pugui ser olímpic, i que no hi hagi cap limitació aquí.
Sí, Sí, sí. I l'esport paralímpic el que ens ajuda és a tenir més pressupost.
Clar. Mm.
Tot esport que és paralímpic ajuda a tenir més pressupost. Si no, no existeix.
Mm-hmm. Clar.
I és així. Llavors, bueno, això és el que estem lluitant.
Mm. Perfecte. Doncs estarem pendents d'aquesta lluita, d'aquest camí de cara a la vela, per fer una vela inclusiva totalment. Gràcies, Dani Anglada, per explicar-nos tota aquesta experiència, tots aquests moments de vida i tot el que ens has explicat avui, que ha sigut doncs, realment molt, molt d'agrair que ho hagis pogut fer, Dani. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i tot un plaer per poder tingut aquests minuts per explicar-ho i, bueno, que si jo puc, tots podem.
I
recordeu la frase de ni un pas enrere és el que m'ajuda cada matí. Així que endavant.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por.
Així arribem al punt final del programa d'aquest dilluns 2 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure només viure i no pensar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
I una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment.
Si les coses van mal dades, penso planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts.
Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Picante, que no puc suportar.
I em reservo a la banqueta un parell de melodrames. Fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
I de 4 caixa o faixa, un exironat donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador. Fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor.
De mitja punta fent boia, una cita intertextual. Diré m'agrada en Paul Auster, és boníssim tal i qual.
I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra.
Amb buicles
deixaré caure. Calla Sant Miquel del Fai, tinc caseta i calestaura, i els aquari em queixem guai.
Ei, de carrilers per banda, somriures adolescents tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment.
Ui, amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta, dius, adoro els cantautors.
Davanter centre monofacte i amb arrencada explosiva.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir.